Doncs encetem la caravana de nou. Ho fem quan passa un minut i mig d'un quart de quatre de la tarda. Nina Agustí, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Joan.
I avui, com sempre, la pregunta del dia. Ha sortit al carrer aquesta reportera intràpida que sí. Surt al carrer a preguntar-li a la gent, a molestar la gent.
A molestar la gent.
Oi, per què m'ha sortit una mica Lluís Canut, eh?
Sí.
A molestar la gent.
A molestar la gent.
I què has preguntat avui, va?
Avui he preguntat a la gent sobre la gran notícia del dia. Dic...
Quina és la gran
cometes,
notícia del dia?
Entre cometes, perquè... perquè això va a gustos.
Sí, també és veritat.
Però de ben segur que ha generat una allau de converses, tuits i baralles. Llegeixo el titular.
Sisplau.
El periòdico. Catalunya prohibirà fumar a les terrasses, a l'entrada de les escoles i a les marquesines de bus.
Serà polèmic, això, eh? Com deies?
Queda clar, no?
Sí,
el
sí,
tema
sí.
d'avui és fumar en terrasses, parades d'autobús i entorns escolars.
Val.
Sí?
Sí.
Per tant, la pregunta del dia no podia ser una altra, Joan. Havia de ser aquesta per saber què en pensa la gent d'aquesta nova llei que es vol aprovar abans de finals d'any. De fet, aquesta secció està feta per això, eh? Vull dir, per
sí,
donar
sí,
veu
sí,
a la
sí,
gent.
Sí, sempre.
Clar, escoltem a la gent del poble de Sants.
Sí, me parece muy bien, sí, me parece perfecto por la gente que no fume, por respeto.
Doncs jo també crec que és una bona idea, sobretot perquè no estàs promocionant que la gent fumi i d'alguna manera, sobretot per les noves generacions, pels nens petits, veuran molt menys la gent fumar i doncs no tindran com aquesta cosa de començar a fumar, perquè estarà més restringit als espais que veuen que la gent fuma.
De certa manera jo crec que està bé, perquè a les zones on hi ha nens i tal no s'hauria de fumar, però crec que també la gent, pues, la que és fumadora, jo no fumo en aquest cas, però que pugui fumar a les terrasses dels bars i a qualsevol altre puesto s'hauria de seguir permitint.
Em sembla correcta la decisió. Tot i que soc fumador, crec que hem d'entendre l'empatia amb la resta de la societat, o sigui que em sembla bé.
A ver, yo estoy de acuerdo con lo de no fumar en la entrada de las escuelas porque hay niños y tal, y eso lo puedo entender. Terraza, no lo entiendo porque al final es un sitio de ocio y todo el mundo tiene su derecho a pasárselo bien y si una persona quiere fumar, pues que lo haga.
Bueno, em sembla molt bé, sobretot potser pels fumadors, no? I veuen com que els prohibeixen cada vegada més, però els qui no fumem, jo crec que ja fa temps que volem estar a una terrassa i no menjar-nos el fum del costat, i no només això, sinó que... Som fumadors passius. Abans ho érem a dins, ara ho som fora, i tot i estar fora i estar lliure, ens ho acabem menjant. O sigui, em sembla correcte, no? Següent.
Doncs molta gent d'acord amb aquesta mesura, Nina, i si em deixes comentar també que has fet la pregunta davant d'una escola, entenc,
sí.
Que ha sonat el timbre, i hi ha hagut una avalanxa de criatures.
Clar, estaven al pati.
Sí.
És que és l'hora del pati,
val,
llavors,
val,
clar,
val, val,
sonava
val.
La campana perquè tornessin a classe. Va, hem pogut comprovar que hi ha una gran varietat d'opinions, totes elles validíssimes, eh?
Home, i tant.
Fumadors que ja estan a favor, d'altres que no, gent que no fuma i que està en contra, i al revés, vull dir, de tot. Avui tenim la Macedònia completa, eh?
Correcte.
Però ens hem apropat a un institut i hem preguntat què n'opinen els professors i professores. I m'han explicat, no han volgut donar declaracions, que ja està prohibit fumar a l'entrada del centre des de fa anys.
Sí, senyora.
I ep, alerta, ho hem comprovat, que, com no podia ser d'una altra manera, volem fer la bona feina de periodistes.
Sempre, periodista d'investigació.
Informar correctament a la gent. On no es pot fumar actualment a Catalunya, segons el Canal de Salut de la Generalitat de Catalunya? Doncs a bars i restaurants es prohibeix fumar en tots els espais tancats.
És a dir, dins,
Això ja ho sabem, sí. Es permet fumar en els espais a l'aire lliure, que es defineixen com espais no coberts o bé coberts amb un màxim de dues parets, murs o paraments laterals, d'acord?
Val.
Altres bandes com casinos, bingos, sales de festa, hotels, hostals, aeroports, centres residencials, transport... centres sanitaris, centres sanitaris, es prohibeix fumar en tots els centres sanitaris, incloent-hi els espais a l'aire lliure o coberts dins dels seus recintes, entrades incloses.
Tot el recinte, eh?
Correcte. I centres universitaris, què diu? I formació d'adults. Es prohibeix en els recintes tancats. Com bé sabem, tots els recintes tancats està prohibit. I diu, els centres poden permetre fumar en els espais de l'aire lliure, excepte en els accessos immediats als edificis i a les voravies que l'envolten.
Val, això és on està prohibit fumar, de facto, ja fa temps.
Sí, de fet,
val.
Vull remarcar pel que fa als infants.
Va, som-hi.
D'acord? Perquè és un punt que preocupa molt els nostres testimonis, els nens i les nenes.
Home, per no
tant,
podia ser d'altra manera.
Òbviament, només faltaria. Pel que fa als espais que impliquen la possible presència d'infants, el web de la Generalitat de Catalunya especifica que els centres d'ensenyament, per una banda, està absolutament prohibit fumar dins del recinte escolar, incloses les zones a l'aire lliure... Només en el cas dels centres universitaris i formació d'adults que hem comentat abans,
sí.
Està permès fumar en els espais d'aire lliure.
Sí.
I Per altra banda, diu, recintes de parcs infantils i àrees o zones de jocs per a la infància, d'acord? Mm. Això, típic parc infantil, doncs no es podria, val? Feta la llei, feta la trampa, diuen, no?
Per què?
Perquè sí. Queden molts buits en aquestes línies. Ah. Per tant, em fa l'efecte, opino jo, Nina Agustí, que el que volen fer és una llei impactant, no?, que ajudi a omplir aquests buits.
Val.
Val? D'altra banda, cal recordar que el Departament de Salut el que vol és afavorir la salut pública, òbviament. I ens hem preguntat, quantes cigarretes fumen al dia els testimonis fumadors amb qui hem parlat?
Jo en farem unes 10.
15, 20 cigarros per ahí.
Clar.
Déu-n'hi-do.
Moltes. Home, sí. És una quantitat considerable.
Sí, 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 sí.
Un paquet de tabac porta una vintena de cigarretes, si no vaig errada. Això vol dir Val. Un paquet al dia aproximadament. Jo sé que entre els companys de la redacció hi ha gent que fuma unes 15, 20 cigarretes, també.
Sí, déu-n'hi-do.
I també recordo escoltar l'Andreu dient sort que van prohibir fumar dins dels espais tancats, perquè si no jo fumaria molt més. Clar, Andreu?
Clar. Tots el coneixem, l'Andreu.
I per últim, abans de parlar amb la nostra experta d'avui, hem volgut saber què en pensen els propietaris dels bars.
Clar, estan afectats
després,
també.
Sí. Oh, i tant. Després de molts intents, perquè m'ha costat molt trobar algú que dominés
que
bé
parlar.
La llengua o
Val.
Que em volgués parlar,
sí.
Hem pogut recollir aquesta declaració.
Bueno, en el caso mío sé que es el gran perjuicio porque nosotros, los hosteleros, venimos de grandes azotes como son impuestos, sobre impuestos, una pandemia, y ahora ya que nos vayan a sacar, prohibir las personas que puedan fumar y que quieran fumar dentro de un espacio libre, dentro de una terraza, o sea, me parece gravísimo. La persona que implantan estas leyes, o sea, no se ponen en la piel del hostelero, que es el que va a ser el perjudicado como siempre. Eso me parece patético. No sé, ojalá que replanteen eso y lo miren y que no sea aprobado, porque para nosotros los hosteleros sería lo último que nos pueda pasar en este momento.
Déu-n'hi-do, contundència.
Clar, contundència i claredat, sí. I realment les coses clares. Escoltades, doncs, totes les parts, avui volem parlar sobre el tabac amb la nostra experta d'avui, Montse Ballbé, epidemiòloga, perdoneu, que sempre em costa molt aquesta paraula.
Epidemiòloga.
Epidemiòloga i membre de la Unitat de Control del Tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia. Bona tarda, Montse.
Bona tarda.
Tothom sap que el tabac és dolent, però per quins motius?
Per quins motius és dolent?
Sí.
Habitualment el que més la gent sap és que provoca càncer de pulmó.
Uh-huh.
El 80% de càncer de pulmó està provocat pel tabac, el 80%. Però també molts altres càncers, la majoria, estan provocats també i exacerbats pel tabac. Però també malalties respiratòries, cardiovasculars, diabetis, fins i tot té influència en la salut mental... Són molts els efectes que té el tabac, més dels que habitualment, no?, s'acostumen a dir.
Mm-hmm. En què pot ajudar, doncs, aquesta nova llei que volen implementar? Si estem en un espai lliure, a l'aire lliure, el fum de tabac també és un perill per la resta?
Sí, realment, perquè, de fet, aquestes lleis que es volen implementar tenen una base de que s'han fet molts estudis, també a la nostra unitat s'han fet molts estudis, internacionalment també, en el que s'ha vist que aquest fum ambiental, encara que sigui l'aire lliure, també té efectes perjudicials, no? S'ha vist, en alguns estudis s'ha posat monitors en els cambrers per detectar, a veure, al final del dia, quanta nicotina i tòxics doncs, arribaven a inhalar, no?
Uh-huh.
I s'ha vist que és molt elevat. I però no només és pel fet de que el fum ambiental del tabac té molts efectes perjudicials, sinó també és molt, molt important el fet de la desnormalització del consum de tabac.
Uh-huh.
Això és molt important en el cas d'infants, no? Els infants, com més... si els pares fumen, tenen més probabilitats de que en el futur fumin. Si veuen, per exemple, a la sortida de l'escola, que alguns mestres o alguns pares fumen, això ho normalitzen i és més probable que en el seu futur fumin. Per tant, és molt bo de cara a evitar nous fumadors, a banda de que el fet de que no es pugui fumar els lleus fa que més fumadors es plantegin deixar de fumar i així anar reduint la prevalença de fumadors.
Mm. Avui estem parlant amb Montse Ballbé, epidemiòloga i membre de la Unitat de Control del Tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia. Montse, molt bona tarda. Dèiem que molts fumadors poden arribar a deixar de fumar gràcies a aquestes noves mesures que està proposant el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, no? Sabem molt que a molts fumadors els hi costa molt deixar de fumar, però per què els hi costa tant deixar de fumar?
El... la nicotina és una substància molt addictiva. Evidentment, no podem comparar amb altres drogues dures, no? Però, de fet, el potencial addictiu de la nicotina és comparable al de drogues dures com l'heroïna, encara que em sembli això. Els efectes, evidentment, no són els mateixos socialment i per la persona, però el nivell addictiu sí que és comparable, i més. Ja, de fet, hi ha persones amb addiccions a l'alcohol o altres drogues que et diuen que realment els ha sigut més fàcil deixar l'alcohol o aquestes altres drogues que no pas el tabac. És molt addictiu.
Montse, arribats a aquest punt, però sí que et voldria preguntar per què hi ha gent... És a dir, ara parlàvem de la gent que li costa deixar de fumar, no? Però per què aquesta diferència de gent? Perquè hi ha gent que diu, no, jo em vaig acabar un paquet de tabac i vaig dir, no fumaré més. I hi ha gent que és impossible que faci això. És tot una qüestió mental? És una qüestió també que té a veure amb cert tipus de genètica a la persona? O amb què té a veure això?
Sí, són múltiples factors que s'ajunten. El tema genètic és molt important. Hi ha gent que té més tendència, no?, entre cometes, enganxar-se a substàncies que d'altres. Hi ha temes de personalitat, temes culturals, socials. Si hi ha adolescents que els seus amics fumen més, doncs s'enganxaran més, no? I també, doncs, temes socials. Els àmbits de socioeconòmics més baixos, doncs, tendeixen a fumar més. Persones amb trastorns mentals tendeixen a fumar més. Per moltes coses, no? De vegades no accedeixen tant a serveis de salut, tenen més altres problemes molt grossos i s'enfoquen en els problemes més grossos que tenen. Són molts factors els que fan que de vegades, no? Algú li sigui més difícil deixar de fumar, el nivell de dependència que té cadascú. Són diversos, sí.
Suposo que un cop hem aconseguit deixar de fumar, el més important, per no tornar-hi a recaure, és no fer aquella cigarreta, no? Estem en una boda, en un casament, estem de celebració, o ens ve de gust aquell dia d'estiu perquè estem fent la cerveseta, encendre'ns aquella única cigarreta, encara que nosaltres en direm única, però això és veritat que segurament ens implica tornar a començar a fumar, i per tant et volia preguntar això, no? Existeixen exfumadors o són fumadors que no fumen?
Sí, és totalment això, no? Quan tu tens una llei interna que et diu no fumaré més i un dia la trenques per fumar en un casament o que sigui, és més fàcil que en el proper cop et sigui més fàcil trencar, perquè ja has trencat en primer cop aquella teva llei interna de no tornar a fumar. Llavors és més fàcil que recaiguis. Per això es diu que intentar, no?, dia a dia, avui no fumaré. És veritat que la majoria de fumadors, no?, quan, si són exfumadors i tornen a fumar, és com que es reactiven tots aquells circuits de la dependència, no?, de l'addicció, i és difícil, és molt, molt fàcil tornar a caure. I el cas és plantejar-se dia a dia, de dir avui no fumaré, perquè si et planteges ja no fumaré mai més, és com molts cops els fumadors se'ls fa una muntanya. Quan realment amb uns pocs mesos no ho veuen tan difícil com als inicis.
Montse, a mi m'agradaria parlar sobre aquelles persones que, òbviament, que no fumen, però que sí que reben aquest fum de segona mà, no?, que hem sentit moltes vegades, els fumadors passius, i això que comentaves abans, no?, dels cambrers i els estudis aquests que heu arribat a fer vosaltres, sobre quanta nicotina recullen de segona mà. Però a vegades s'ha sentit a parlar d'un fum de tercera mà. Què és aquest fum de tercera mà?
Sí, aquest fum de tercera mà és quan s'exhala el fum, quan un fumador fuma, o el que desprèn la cigarreta, doncs tots aquests tòxics queden en l'ambient. Però de vegades el que fan és que es queden impregnats en cortines, sofàs, estores, i és molt difícil de treure. I reaccionen i converteixen en altres tòxics. Llavors, això és sobretot, doncs, problemàtic amb el tema dels infants, perquè els infants acostumen, doncs, això, a gatejar, llavors es posen les mans a la boca, també tenen una pell més fina i, per tant, doncs, absorbeixen aquesta nicotina i aquests tòxics més fàcilment, també tenen una taxa respiratòria més ràpida i també tots aquests tòxics els inhalen més i es queden en aquestes superfícies, com tapisseries o així, molt de temps. És molt difícil de netejar això. I s'han vist, s'han fet estudis, no?, de mirar nens, les mans, analitzar les mans de nens en cases on els pares fumaven i realment es veu com les mans dels nens estan plenes d'aquests tòxics, no? Mm.
Doctora Montse Ballbé, epidemiòloga, membre de la Unitat de Control del Tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia, moltes gràcies per ser avui a la caravana i per respondre'ns com a experta a aquesta pregunta que ens fèiem avui sobre el tema del dia. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.